Catalunya Ràdio.
Catalunya Àudio.
Som podcast. Sants i estalvis. La salut que depèn de tu. Amb Adam Martín.
Hola, com esteu? Benvinguts als Sants i Estalvis, el programa d'hàbits saludables de Catalunya Ràdio. Nutrició, alimentació i activitat física. Avui parlem de la gana, aquell procés fisiològic normal que de vegades es converteix en un monstre que ens fa menjar fins i tot quan no ens cal. Per què passa això? Hem de menjar sempre que tenim gana? Si no tenim gana, no hem de menjar? Quina relació hi ha entre el tipus d'aliments que mengem i la gana que sentim? Hi ha algun tipus d'aliment o de nutrient que generi més saciedat i, per tant, menys gana? Són moltíssimes preguntes, moltes coses a contestar, i ara repassarem una mica per sobre algunes de les respostes a tot això que hem estat plantejant. Avui, la gana, com controlar-la, com fer-ne cas i, de vegades, com ignorar-la. A tots ens ha passat alguna vegada. Hem dinat bé, hem sortit de la feina amb els companys, hem dinat, però quan tornem a treballar algú ha portat un pastís perquè hi ha una celebració o unes galetes boníssimes i no podem resistir la temptació de tastar-les. No només això, sinó que mengem més d'una i més de dues. O, no sé, obrim una bossa de patates que teníem a l'armari de mida familiar, no?, per allò d'estalviar, i ens la cruspim tota sencera. O anem al cinema havent dinat, ja, no sé, dinem a les dues, anem al cinema a les quatre, i demanem unes crispetes mida XXXXL per tenir alguna cosa per menjar mentre mirem la pel·lícula i ens l'acabem sencera. Què ens està passant? Clar, la primera pregunta per contestar això és què és això de la gana. Tenim una mena de monstre dins que es manifesta de moltes maneres. De vegades de manera normal, de vegades no. Quan és normal s'anomena gana fisiològica. I és un senyal que ens envia el cos per dir-nos que s'està quedant sense energia i que, per tant, necessita que entrin nutrients i que entrin calories. Sense aquest mecanisme tan bàsic no hauríem sobreviscut com a espècie. La tenen la resta d'animals, també. Implica una sèrie d'hormones, com per exemple la leptina o la grelina, que regulen la gana i envien senyals al cervell des de l'estómac per dir al cos quan menjar i també quan parar, que també és important. Hi ha èpoques de l'any que sentim més gana, com per exemple l'estiu, però si no tenim mai gana, és bastant probable que tinguem algun problema de salut, com alguna alteració hormonal, i la recomanació, evidentment, és visitar el metge. Si no sentim mai gana, Fer dietes i restringir aliments també pot alterar els senyals normals de gana. La gana fisiològica, que és aquesta gana més normal, està lligada a l'últim cop que has menjat, no arriba de cop, per exemple, és gradual, es manifesta de moltes maneres, amb una mica mal de panxa, amb una mica d'irritabilitat, amb una mica de mareig, dificultat per concentrar-nos, falta d'energia... Aquesta gana, però, que és la física, la fisiològica, no és l'única que existeix. De fet, alguns experts parlen de 14 tipus de gana diferent, però potser no cal repassar-les totes perquè algunes pràcticament se solapen. Jo crec que podíem englobar-les en 6 tipus de gana bàsiques. El primer ja l'hem vist, que és aquesta gana fisiològica normal. Ens en queden 5. La falsa gana física, la gana per hàbit, la gana emocional, la gana hedònica i la gana pràctica. Comencem per aquesta segona que hem dit, la falsa gana física. Què és la falsa gana física? Aquesta és molt interessant perquè té a veure amb la tria d'aliments que fem, amb la mala tria d'aliments en concret, i amb determinats processos metabòlics que fa el cos. L'organisme necessita equilibri, per exemple, en sang de glucosa. Ha de tenir sempre una quantitat estable de glucosa circulant per la sang. Quan mengem qualsevol tipus d'aliment, però especialment quan aquest aliment conté hidrats de carboni, el cos, el pàncreas en concret, genera una hormona que s'anomena insulina. Aquesta hormona serveix per enviar un senyal a les cèl·lules per dir-los aquí, en sang, està circulant glucosa, agafeu-la, perquè la necessiten per fer servir determinats processos energètics. Les cèl·lules sense glucosa no acabarien de funcionar bé del tot. Quan l'aliment és molt ric en hidrats de carboni de fàcil digestió, o senzillament quan en aquest aliment només hi ha sucres de fàcil digestió, per exemple el sucre, per exemple en un suc de fruites, en un refresc, etc., el cos encara segrega més insulina perquè la digestió d'aquest sucre s'ha fet d'una manera molt ràpida. El pàncreas genera insulina molt ràpid perquè una altra vegada les cèl·lules puguin aprofitar tota aquesta energia, tota aquesta glucosa que està circulant en sang. Però, esclar, entra tant de sucre que genera un excés d'insulina, de manera que el nivell de glucosa en sang baixa, recordem que dèiem fa no res que aquest nivell de glucosa ha d'estar estable, doncs el nivell de glucosa en sang baixa, i aleshores el que ens passa? Que al cap de molt poc temps el cos diu, ep, aquí hi ha un desequilibri a nivell de glucosa en sang, necessito glucosa, els meus processos metabòlics són massa complexos perquè ara comenci a convertir altres elements en glucosa, per tant, el més pràctic serà que tornis a menjar. I aleshores, encara que t'hagis menjat 400 quilocalories fa mitja hora, tornes a tenir gana. És una falsa gana física. El cos ens està dient que necessita glucosa en sang i el que hauríem de fer en aquests casos, senzillament, si hem controlat i sabem que hem menjat efectivament un aliment molt ric en sucres, és esperar-nos i donar al cos l'oportunitat de posar en funcionament altres processos metabòlics per tornar a recuperar l'equilibri de glucosa en sang. També ens pot passar això perquè mengem pocs aliments que són saciants. Per exemple, aliments saciants són aquells que contenen proteïna, aliments amb molta fibra i aliments amb greixos de qualitat. Normalment, els aliments ultraprocessats no solen ser saciants i fan que també tinguem més falsa gana física. Què fan la proteïna, què fa la fibra i què fa els greixos de qualitat? Doncs el que fan, bàsicament, és alentir la digestió i, per tant, alentir el moment en què l'estómac envia un senyal al cervell i li diu, ep, ja està, ja he digerit, ja et pots tornar a tenir gana d'aquí una estona. És a dir, som més saciants. Tot això ens podria fer pensar que és molt important l'ordre en el qual ens mengem els aliments. I això només és important quan hi ha una persona que té diabetis, per exemple, o en el cas d'un esportista. En aquests casos, l'ordre en el qual mengem sí que condiciona la reacció glucèmica i això pot ser interessant, com dèiem, per diabètics o, per exemple, algú que ha de sortir a fer una carrera. No tindria cap sentit que una persona que ha de fer una carrera de 40 quilòmetres que s'atipés de proteïna i de greixos i després mengés hidrat de carboni, perquè la gestió d'aquests hidrats seria molt més lenta, la metabolització d'aquests hidrats seria molt més lenta i l'energia no estaria disponible quan arriba la carrera. En el cas dels diabètics, també. Per la resta, no té cap tipus d'importància. En alguns casos, es fa servir l'ordre dels aliments, per exemple, primer els aliments saciants, com la proteïna, o com els aliments rics en fibra, o com els greixos, per generar més sacietat en la persona que té un problema per controlar la ingesta excessiva d'aliments o per perdre pes perquè s'assecia més ràpid i menys i menys quantitat. Però, des del meu punt de vista, l'efecte d'això real és ben petit. Per tant, a no ser que tingueu una provada esportiva o a no ser que tingueu diabetis, 1 o 2, tant se val, la resta, l'ordre és relativament poc important pel que fa el que estàvem dient de la gana. El tercer tipus de gana, el que s'anomena gana per hàbit. Aquesta l'hem experimentat tots, és aquella que, ho explicava abans, que ens porta a menjar crispetes, per exemple, quan anem al cine, encara que hàgim acabat de dinar. Associem el fet d'anar al cinema a menjar crispetes i això fa que, per exemple, entri més calories de les que segurament són necessàries. Que, per cert, les crispetes de cinema ni les de supermercat no són gaire saludables perquè porten una sèrie d'ingredients a banda del blat de moro que no serien les més recomanables. En canvi, les crispetes que ens podem fer a casa a la paella o amb microones on només hi ha un oli i una mica de blat de moro, aquestes sí que podien servir per menjar de manera correcta. També ens passa, per exemple, quan anem a casa de la iaia, això de la gana per hàbit, i mengem més canelons del que ens tocaria perquè estem acostumats a fer-ho d'aquella manera. El que fem aquí és establir relacions inconscients amb el menjar. Això és interessant per a les persones que saben que al cap d'un dia acaben ingerint més calories de les que toquen i que volen perdre pes i que volen entrar en dèficit calòric. detectar en quins moments estan menjant per hàbit. Davant de la televisió, per exemple, també ens passa. Ens plantem davant de la tele, sigui l'hora que sigui, i tenim aquella necessitat que no podem controlar de picar alguna cosa i no sabem per què. És senzillament perquè en algun moment de la nostra vida hem establert una associació entre la pel·lícula, la sèrie, la televisió i picar alguna cosa. És important detectar-ho per tallar-ho, perquè normalment quan piquem davant de la tele, quan anem al cine, quan fem aquestes conductes de gana per hàbit, no solem menjar productes saludables. És a dir, ningú davant de la televisió es menja tres pastanagues, sinó que es mengen productes que solen ser hipercalòrics i que, per tant, també és important diferenciar i detectar en quin moment fem això per, com a mínim, tenir-ho controlat. Un altre tipus de gana, la gana emocional. La gana emocional és aquella gana que es manifesta quan tenim una necessitat emocional insatisfeta. I aleshores sentim, no sabem per què, la necessitat de menjar alguna cosa. Què ens passa? Doncs que mengem alguna cosa que ens proporciona plaer i aquest menjar ens conforta. Això ha estat així des de sempre, eh? No ens hem de sentir gens culpables si tenim sovint aquest tipus de gana emocional. El que passa que l'hem de saber detectar i hem de canviar alguns elements. Apareix quan estem tristos, quan estem ansiosos, quan ens sentim sols, quan estem alegres, quan sentim que ens falta alguna cosa important a la vida, quan volem fer alguna celebració. El menjar normalment, sobretot en casos de tristor, fa de pagat de tot això. Es manifesta aquesta gana al cervell, no a la panxa. Tenim la necessitat de tranquil·litzar-nos a través dels aliments. I ens fa menjar, i aquest segurament és el problema més important, ens fa menjar aliments que ens fan sentir bé, aliments que estan dissenyats per generar determinats neurotransmissors del cervell, per exemple, dopamina, com per exemple els menjars ultraprocessats, rics en sal, rics en greixos de mala qualitat, rics en sucres, que generen una resposta al cervell de plaer que ens calma durant un temps. Com deia abans, ningú menja pastanagues quan està trist, sinó que el que és més habitual és agafar un cubell de gelat de xocolata o el que sigui i menjar-nos el sencer. Hem d'escoltar aquesta gana perquè ens està dient que hi ha alguna cosa a la vida que potser ens hauríem de mirar amb més atenció, potser no rutlla bé. No té relació amb necessitats fisiològiques reals de gana, no vol dir el cos no ens està dient tens gana perquè hem d'entrar nutrients, tens gana perquè hem d'entrar calories, sinó que senzillament ens està dient em sento malament per una raó que no té res a veure amb l'alimentació, però com que allò no ho puc solucionar, doncs em sento bé durant una estona petitona menjant aquell producte que tant de plaer em proporciona. Un altre tipus de gana, la gana hedònica. La gana hedònica s'assembla una mica a la gana emocional, però hi ha algunes diferències, perquè aquesta el que vol satisfer és senzillament els sentits i no tant les emocions. Per exemple, potser ja estàs ple, o has dinat fa molt poc, però algú et parla d'algun aliment concret que s'ha menjat fa poc, o passes per davant d'una pastisseria i sents aquella olor que no pots evitar entrar i comprar alguna cosa. És, per tant, un tipus de gana més sensorial, també es manifesta al cervell, no hi ha manifestació a l'estómac ni enlloc, sinó senzillament és un procés doncs, que té a veure amb el cervell. I el consell, des del meu punt de vista, no és tant evitar-ho perquè l'hem de satisfer, però d'una manera molt concreta. Per què? Perquè si t'ho prohibeixes tot sempre, és fàcil que acabis menjant més quantitat del que toca. Què hem de fer davant d'aquestes situacions? Doncs menjar de manera una mica més conscient. Ara tinc ganes de menjar xocolata perquè algú n'ha parlat i tal. Doncs no ho hem d'elaborar, hem de menjar de manera racional. I si tinc ganes de menjar-nos tota una peça sencera de xocolata, doncs potser petits trossets de xocolata. No devorar-ho perquè tenim remordiments, com deia. Ens ho hem de menjar a poc a poc. Fins i tot, en alguns casos, alguns experts recomanen parar la taula per menjar-nos allò que ens està generant una gana hedònica, eh? Insisteixo, eh? És aquella gana de... Oh, ara menjaria això i realment no ho necessito. En aquests casos sí que funciona bastant bé racionalitzar el fet. En el cas de la gana emocional, racionalitzar-ho potser no seria la millor opció perquè és un tema emocional, però en aquest cas sí. I per acabar, hi ha un altre tipus de gana que és la gana pràctica, que senzillament és planificar amb antelació determinades situacions que són alimentàries. Per exemple, ara mateix no tinc gana, però com que no podré dinar fins les 4 de la tarda, ara menjo alguna cosa en previsió de la gana que tindré després si no menjo. Aquesta gana, si la fem servir de manera adequada, pot ser útil fins i tot, perquè, clar, forma part d'un procés de racionalització, de planificació. És conscient. Allò que dèiem, tens una reunió llarga o agafaràs un avió, o has de fer esport, o has de prendre un medicament amb menjar. Per tant, dius, ara no tinc gana, però perquè aquest medicament funcioni millor. Fins i tot, per exemple, funciona molt bé la gana pràctica, perquè en alguns casos hi ha persones, per exemple, que el mecanisme de la gana, la fisiologia correcta de la gana, no la tenen i aleshores han de menjar de manera planificada, perquè els nutrients han d'entrar a l'organisme, recordem-ho. O, per exemple, una persona que s'està recuperant d'un trastorn de la conducta alimentària, que normalment també es costa una mica tenir gana o tenir una relació més normal amb el menjar, i el que fan senzillament és planificar-se. Mira, menjo aquesta hora i aquesta hora, o menjo ara perquè aquesta altra hora no podré fer-ho. Els que defensen l'alimentació intuïtiva, i amb això acabem, creuen que mai s'ha de suprimir cap tipus de gana, perquè aleshores el monstre encara es fa més gran. Totes aquestes que hem definit, home, evidentment la gana fisiològica s'ha d'atendre sempre, però les altres ganes hi ha gent que considera que no les has de controlar. Des del meu punt de vista, hi estic d'acord, però en alguns casos és important, com a mínim, detectar perquè estem menjant en un moment determinat quan en realitat sembla que no necessitem menjar allò que ens estem menjant. No cal suprimir els atacs de gana que tenim, perquè això després genera remordiment, genera culpa, genera més tensions i al final potser el remei és pitjor que la malaltia, però sí que és important detectar per què estem menjant, quina és la causa que ens fa menjar allò en aquell moment d'aquella manera concreta. I a partir d'aquí començar a posar-hi remei si volem o no. Un dels remeis possibles, en comptes de filtrar la gana, és a dir, de suprimir la gana, encara que sigui una gana que no toca, des del punt de vista fisiològic, és tenir sempre una sèrie d'aliments sans a casa i tots els aliments, sobretot els de la gana dònica i sobretot els de la gana emocional, que solen ser ultraprocessats i aliments que estan determinats, que estan fets per generar-nos respostes emocionals, aquests aliments no tenir-los a casa. I potser aquella gana la prenem a passar senzillament perquè a casa no ho tenim. En qualsevol cas, reprimir-se amb qualsevol tipus de gana no seria la millor opció, i la millor opció, com sempre, és posar-se en mans d'un professional sanitari, d'un dietista nutricionista, que ens ajudi a organitzar una mica més els àpats al llarg del dia, a organitzar millor el tema dels nutrients, a detectar també quin tipus de gana és el que predomina en cada moment i a posar-hi solució si és que aquest és un tema que ens atabala i, sobretot, si és un tema que ens està generant problemes de salut. Fins de setmana que ve.
Sants i Estalvis, amb Adam Martín. Catalunya Ràdio.
Catalunya Àudio.
Som podcast.